12:15 minuts del migdia, benvinguts i benvingudes al primer programa del mes de març del Sempre amb tu. Fine, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Ja estem ja, eh? Airets de primavera. Eh? Amb tant de vent dic airets de primavera.
Airets de primavera, bueno, el dia 20 arriba la primavera 20. Oficialment. I diré l'hora i tot, a les 5:30.
Del dematí o de la tarda?
Del dematí.
Del dematí. Haurem de matinar per a veure com surt el sol en aquesta, en aquest mes de canvi d'estació i que, bueno, tot sembla que té un altre color en aquest mes de
març. Però, bueno, si et consola, març ventós, sí. Abril plujós. És la dita que,
bueno, no
que
sé,
se sol dir.
No sé què és millor. Si no mos plou...
No, l'abril o és mil, no?
Sí, i tant. Nou programa, 33 ja programes, número cap i cua, sens dubte. Avui ens farem ressò al temps de les notícies, doncs, de tot això que va passar ahir amb la circulació via ferroviària entre l'Ametlla de Mar i Vandellòs, que, bueno, va ser una tarda mogudeta, sens dubte, a causa d'aquest vent que va obligar, doncs, a tallar aquest tram de circulació, una tarda complicada, i que vam informar a través de les xarxes socials de la Cala RTV. També ens farem ressò de la situació viària després de que entre ahir i aquest matí hi haguessin hagut dos accidents tant a l'autopista AP7 com a l'autovia A7, les dues vies de comunicació principals, doncs, que ja estan restablertes al trànsit. I també avui, tranquil, al final del programa ho farem, el tutorial del Evando.
Estic esperant.
Estàs esperant. Avui a l'entrevista Fini parlem de pastissos.
Ahir parlem de moltes més coses. Parlem amb la presidenta de l'Associació Dones Endavant, amb la Cinta García, que ens parla d'aquesta festa que s'organitza com cada any a motiu de la dona, el dia, el cap de setmana després o abans del voltant del 8 de març, a la Sala de la Societat, i parlem d'aquest concurs que s'ha organitzat també de pastissos.
Avui es posa al cobrament alguns impostos, entre els quals les plaques de gossos. Per això, al nostre espai de Seguretat Ciutadana volem recuperar un espai que vam parlar amb Francesc Ciuraneta, del qual parlàvem precisament dels gossos i de tot el relacionat amb els temes de seguretat ciutadana. Interessant, doncs, també posar aquest a punt. I per a tancar edició, avui, naturalment...
Aus... Parlarem d'aus.
De les aus, les que tenen afectació o presència a la nostra costa i moltes altres. En fi, Fini.
Que les aus no tenen res a veure amb els ocells, no?
Que no tenen res a veure amb els ocells.
Sí. No ho
Ara
sé.
Ho sabrem.
No
Fini, sé. Comencem edició.
Som-hi.
Les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dimarts, 1 de març de 2016. La circulació de trens entre l'Ametlla de Mar i Vandellòs, interrompuda ahir des de 6:15 de la tarda per una avaria en un comboi, es va reprendre cap a 8:15 del vespre, segons va informar Renfe. La incidència va afectar trens regionals de la línia R16 i trens de llarga distància del corredor mediterrani, que van acumular retards superiors als 90 minuts. El tren que va causar l'afectació transportava 110 passatgers i en un primer moment s'havia anunciat que se'ls evacuaria a peu fins a una carretera pròxima on els esperaria un autobús. Finalment, però, atesa la dificultat per accedir a la zona, es va considerar més prudent que esperessin a dins del comboi fins que se solucionés l'avaria. Aquesta va tindre lloc entre l'Ametlla de Mar i la bifurcació de Calafat i, segons Adif, es va originar per una incidència tècnica al sistema d'electrificació entre el pantògraf del tren i la catenària. Protecció Civil va activar el pla d'emergències Ferrocat. Els bombers, els Mossos d'Esquadra i la policia local van col·laborar en la solució d'aquest incident. Aquesta és la part ferroviària. Anem a conèixer ara la part viària. Com està la situació actualment, Fini?
Pel que fa a l'autovia A7, ja ha tornat a la normalitat, a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant, després que aquest matí s'hagués produït una altra topada entre un camió i un autocar en sentit nord de la via amb un ferit menys greu. Pel que fa a l'AP7, després de moltes hores de desviaments per la Nacional 340 a la nostra població, ja s'ha reobert el trànsit en sentit nord, però es manté un carril tallat a conseqüència d'un camió bolcat des d'ahir al vespre. Des del Servei Català de Trànsit demanen extremar les precaucions degut al fort vent que bufa encara a la zona.
Aquesta és la part de la crònica perquè fa tant els trens com també a la zona viària, però el dimarts també ens dona estrenes a l'Ametlla de Mar perquè a partir d'avui ja es pot disposar dels bandos municipals a través del mòbil. A través de la plataforma eBando, totes les caleres i caleros podran rebre al seu telèfon mòbil els comunicats locals. Aquest sistema d'informació complementa d'aquesta manera els serveis existents de bando per megafonia, comunicats per l'emissora municipal, la Cala Ràdio i el butlletí setmanal dels quatre cantons i també la presència a les xarxes socials. A més, permet més immediatesa a l'hora de fer avisos a la població. El nou sistema està pensat per a cobrir les zones de població on els sistemes actuals no donen cobertura com alguns punts de les urbanitzacions o les zones rústiques. A més, permet estar informat tot i estar fora de la població. Amb la posada en marxa del servei es compleix una aposta que tenia el nou equip de govern, tal com explica la regidora de Mitjans de Comunicació, Maite Puell, però també es continua treballant per oferir una aplicació més participativa, on els ciutadans també puguin fer comunicats a l'Ajuntament. L'escoltem.
Seguirem buscant una altra aplicació d'on tenim no només un canal nosaltres des de l'Ajuntament d'informar a la població, sinó que volem un canal de doble recepció d'informació per tal de tenir una comunicació directa, ràpida i efectiva amb la població, atenent doncs, sempre i amb aquesta voluntat d'atendre les peticions de la gent. Estem treballant sobre aquest aspecte, de moment hem aconseguit firmar un acord amb l'aplicació eBando i bueno, de moment aquesta serà l'aplicació que li donarem l'ús per aplicació mòbil i bueno, ja més endavant ja donarem novetats sobre si posem en marxa l'altra aplicació que serà, com dic, una doble recepció de comunicació, no tan sols nosaltres des de l'Ajuntament o des dels mitjans de comunicació podrem informar la població, sinó també la població ens podrà enviar certs avisos.
Per disposar de l'eBando al mòbil cal accedir a la botiga del seu smartphone, ja sigui Android o iPhone, i buscar aquesta aplicació. Un cop descarregada i instal·lada, caldrà buscar l'Ametlla de Mar o posar el codi postal 43.860. Fets aquests passos, l'usuari ja podrà rebre els bandos municipals amb l'opció de rebre notificacions cada cop que n'hi hagi un de nou. Obrim ja la portada territorial amb les Terres de l'Ebre perquè sumen el setè trimestre consecutiu de creixement en l'afiliació a la Seguretat Social.
Les Terres de l'Ebre sumen el setè trimestre consecutiu de creixement en l'afiliació a la Seguretat Social. Segons les dades obtingudes en el butlletí d'anàlisi de la conjuntura local de les Terres de l'Ebre del darrer trimestre del 2015, elaborat per la Universitat Rovira Virgili, en els darrers mesos, l'afiliació a la Seguretat Social al territori va créixer un 2,7%, arribant al 48.321 cotitzants. Aquest cop, la indústria, amb un 4,7% i els serveis, amb un 2,7%, han estat els sectors amb millor comportament, sobretot en la categoria d'oci i hostaleria. Per contra, la construcció, després de dos trimestres de bonança, torna a destruir llocs de treball en el global de les Terres de l'Ebre. El butlletí també analitza la qualitat de la creació de llocs de treball i destaca que es manté la inestabilitat contractual, així com la capacitat limitada per crear ocupació d'altra qualificació al territori i, per tant, de fixar talent a les Terres de l'Ebre. La indústria, el sector amb un creixement més important en el darrer trimestre del 2015, ha donat un impuls a l'economia d'Amposta, Tortosa i Alcanar. Pel que fa al servei, l'oci ha incidit a Roquetes i l'hostaleria a Deltebre, Tortosa i Sant Carles de la Ràpita. Per comarques, el Montsià han registrat l'increment més gran a l'afiliació, un 3,9%, seguida del Baix Ebre amb un augment del 2,3%, de la Ribera d'Ebre un 1,9% i la Terra Alta amb un 1,1%. Per municipis, els únics que han obtingut una evolució negativa en l'afiliació han estat Batea, Santa Bàrbara i l'Ametlla de Mar. Els municipis amb un millor comportament en els darrers mesos del 2015 han estat Camarles amb un 8,5%, Flix amb un 6,9%, Sant Carles de la Ràpita amb un 5,1% i l'Aldea amb un 4,5%.
Canviem d'assumpte i parlem ara d'un grup de representants de l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes de totes les escoles Bressol i escoles de primària de Deltebre i d'Amposta que ahir van entregar als serveis territorials d'ensenyament a les Terres de l'Ebre gairebé 1.600 firmes contra la previsió de suprimir dues línies de P3, una a l'escola L'Assumpció de Deltebre i l'altra a l'escola Soriano Montagut d'Amposta. Els pares reclamen que redueixin les ràtios d'alumnes per classe en lloc de traure línies degut a la baixada de la natalitat. Una mesura que assenyalen permetria augmentar la qualitat de l'ensenyament amb un tractament més individualitzat dels xiquets. Els pares i maris i mares que es van concentrar a les portes d'ensenyament consideren inadmissible que es pugui prendre cap decisió sobre el tancament de línies abans de la corresponent preinscripció. Així mateix han posat com a exemple casos similars que s'han donat en municipis com Premià de Mar, on s'ha aconseguit mantenir totes les línies de P3. També han afirmat que a Deltebre no s'ha fet un bon recompte dels 100 i que es podrien superar els 100 alumnes, cosa que obligaria a mantenir les 5 línies de P3 del municipi. El director territorial d'ensenyament, Toni Martí, ha explicat que a Amposta s'ha planificat una ràtio de 21 alumnes per classe en lloc de 25 perquè es mantindrà una de les dues línies de P3 que caldria traure, segons aquestes dades del cens. I anem ara cap a Tortosa perquè es realitzaran noves excavacions davant la catedral d'aquesta ciutat i que determinaran la importància arqueològica d'aquest espai.
L'Ajuntament de Tortosa ampliarà les excavacions arqueològiques al solar de davant de la catedral després d'haver confirmat el potencial històric present al subsol d'aquest emplaçament on ja s'han dut a terme els primers treballs. L'ampliació de les excavacions es finançaran amb els 90.000 euros addicionals que disposarà el ple per tal de millorar el resultat de les investigacions que estan permetent descobrir importants restes del passat de la capital ebrenca. Els primers treballs del solar que ocupaven les antigues cases de la façana fluvial han deixat al descobert la muralla del segle XIV, així com una muralla anterior pertanyent a l'època de dominació musulmana, però també elements més antics que els arqueòlegs atribueixen a la Tortosa romana. Es tracta de pedres de grans dimensions que confirmen la continuïtat de les restes trobades el 2016 al subsol d'un edifici adjacent i que correspondrien amb una gran probabilitat a alguna construcció de caràcter públic de la Tortosa. Ara, el consistori, com dèiem, destina 90.000 euros més a una segona fase d'excavacions que rebaixarà en 3 metres al nivell dels sondejos. L'Ajuntament assegura que no entorpiran els treballs el calendari de projecte de construcció de la plaça que està situada al davant de la catedral que ha d'arrencar a començaments de l'any 2017.
Aquesta és, doncs, la darrera de les notícies que avui volem tractar al nostre temps d'actualitat, però, com sempre, tanquem les notícies de la Cala Ràdio amb el temps per a la previsió meteorològica.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Avui canviem, no ens acompanya la Núria Seró, ens acompanya la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada i ho fem sense massa canvis en què, pel que fa a les temperatures, sense massa variacions i amb una mica de vent de mestral que ve a bufant ara sobretot al matí, però la tendència és que vagi perdent força i ja a partir de mig matí, tirant cap al migdia, tindrem un vent més encalmat. En general, avui també ha de tenir força domini del sol. Tenim alguns núvols enganxats a la zona dels ports, però la tendència és que també es vagin trencant i el sol, que ha de dominar bona part del matí, permetrà que al migdia parlem d'un ambient molt agradable, amb temperatures bastant suaus, molt semblants a les que vam tenir ahir al migdia. Per tant, avui ens espera un dia força estable amb la presència només d'alguns núvols alts de cara a la tarda. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Molt bon dia. Ara mateix, temperatura de 14,4 graus centígrads a l'Ametlla de Mar, humitat relativa del 41%. Vent del nord a la cala amb una ràfega màxima que és de 66 km per hora. La mitjana està la ràfega mitjana està en 57,4 km per hora. Per tant, bufa el vent, sobretot precaució si agafeu el vostre vehicle.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Pràcticament les 12:30 minuts del migdia, en directe des de la sintonia de la Cala Ràdio. Tenim ja recuperació ferroviària fini, tenim les carreteres quasi bé arreglades, només falta aquesta, encara un dels carrils de l'AP7 per funcionar, però sobretot extremem la precaució a les persones que hagin d'agafar el cotxe durant el dia d'avui per no tindre més incidents i no haver d'alimentar coses coses dolentes, diguem-ne, d'aquesta manera.
Avui és dia d'abans d'agafar el cotxe i informar-se què tal està l'estat viari.
L'estat viari. I tant que sí, també pendents doncs, també que els trens no tornen a fer una mala jugada i no tindré també aquestes problemàtiques, també reivindicacions en aquest sentit pel tema ferroviari. Seguim avançant amb el nostre programa els dimarts Seguretat Ciutadana, i ho deia, ja s'han posat al cobrament aquests impostos, un d'ells, el tema relacionat amb les plaques de gossos. I nosaltres en parlem, Francesc Ciuraneta, sobre la normativa a nivell municipal sobre aquests animals de companyia. Sí que tot fa referència a animals de companyia, però el rei, l'estrella, que no se'ns enfadin els dels gats. Però els gossos n'hi ha molts més. I
no, i els gossos més. També tenen unes necessitats, com ara treure'ls cada dia a passejar, cosa que amb un gat pues, normalment ja no passa.
Per tant, doncs, hem a recuperar aquest espai de la Seguretat Ciutadana, on precisament parlàvem amb Francesc Ciuraneta dels gossos. És dimarts, és temps de Seguretat Ciutadana, el sempre amb tu, amb Francesc Ciuraneta, sotsinspector de la Policia Local de la Milla de Mar. Francesc, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Avui, tema animal al nostre programa, a la nostra secció i entre cometes. Els gossos i els animals de companyia, en general, seran els protagonistes del nostre espai de Seguretat Ciutadana, perquè qui més qui menys no té un gosset a casa, té un animal de companyia, té algun animalet, gos, gat, i és important també que tinguin present una cosa, que també han de tenir una sèrie de requisits, hem de complir una sèrie de requisits importants quan els traiem al carrer, quan els tenim a casa, quan anem al tros, perquè també hi ha ordenances que regulen també tenir aquests animals de companyia. Si et sembla, per a generalitzar una mica, parlarem del gos, que potser és el que més extensió tenim aquí al municipi i tots més veiem, però clar, de gos hi ha de diferents tamanys, de diferents pesos, de diferents gravetats d'atacar-te, per dir-ho d'alguna forma o altra, no? Com hem de controlar, per exemple, si tenim un gos petit, si tenim un gos gran, els mètodes de subjecció i també de protecció a la boca, sobretot els bossals, com està definit això, Francesc?
Bé, jo també parlaré com a propietari d'un gos. El nostre es diu Cuca, és un Basset Hound preciós, va regalar el meu amic Àngel, el qual ha estat molts i molts anys criador d'aquesta raça. El que hem de saber primer és la base legal, no? Què regula o quines normes regulen la tinença d'animals de companyia. En aquest cas, l'Ajuntament, l'Ametlla de Mar, el nostre poble, es va dotar d'una ordenança municipal fa uns anys, que no era ni més ni menys que la conseqüència de complimentar en alguns aspectes el que era la Llei de Protecció d'Animals de Catalunya. També hi ha una Llei de Protecció d'Animals a l'Estat espanyol. En aquest cas, la llei, en el tema concret dels gossos, només fa una o dues distincions. Els animals, els gossos, que no són perillosos, i aquells que han estat catalogats o que es catalogarien com a gossos perillosos. La tipologia a l'hora de tenir i passejar el gos és diferent. És a dir, aquell que té un gos i que aquell gos no està catalogat com a perillós, doncs té unes normes que ha de seguir. El que tingui un gos catalogat com a perillós, doncs haurà de tenir unes altres normes administratives i de inscripció a l'Ajuntament. Ara que parlo de la inscripció, el que hem de saber és que tots els gossos han d'estar inscrits al cens municipal. No voldria equivocar-me, però penso que és gratuït, només és fer l'acte administratiu de venir aquí a les dependències municipals i inscriure el gos. Prèviament a això, haurem passat pel veterinari i li haurem posat el xip, que és obligatori, d'acord? Xip, el nom del gos, la cartilla, i a partir d'aquí el tindrem registrat a l'Ajuntament, a la vegada que a través del xip estarà registrat en una altra base, de dades.
I no? És molt important fer-ho no només als gossos que estiguin, al casc urbà, en alguna urbanització, amb domicilis particulars, també aquells gossos que tenim als trossos, a les finques de camp, perquè també no deixen de ser animals de companyia o gossos o animals a la nostra propietat.
Sí, però és que no enlloc diu enlloc, eh? Enlloc diu que un animal urbà tingui menys drets que un animal rústic.
Ho comentem perquè potser alguna sí. persona diu no, el tinc al tros. No, no, també cal censar-lo i posar-li el xip.
Efectivament. I aleshores després vendria la part dels gossos perillosos. És a dir, quines necessitats administratives o quines condicions administratives hauran de tenir aquells gossos que vulguem tenir a casa o en zona rústica, per tant, és casa, al final de comptes, i aquests animals, els seus propietaris hauran de complir una sèrie de característiques, fins i tot hauran de passar per un certificat psicotècnic que garanteixi que el seu propietari està en condicions de poder-lo tenir. Em preguntaves abans, i per passejar-lo, doncs per passejar-lo per carrer, aquests gossos s'han de portar al morrió, de portar al morrió, perquè doncs, la norma ens ho diu així. Bàsicament són aquestes les úniques, diguem-ne, diferències. Unes condicions administratives una mica més complexes, una mica més complicades, i a l'hora de poder passejar el gos pel carrer, evidentment lligat sempre tots els animals, tots, no pot ser que deixem els gossos sols pel carrer. I també voldria fer esment, com tu has dit abans, pel carrer i per zona rústica. En tot cas, si vols, després avancem amb aquest tema, però jo de moment volia deixar clar quines són les dues categories de gossos en aquest cas. Els gossos normals, els que diríem els que tots tenim a casa, i altres gossos que després tenen la seva condició de gossos perillosos.
Sembla interessant això, Francesc, de comentar que s'ha de portar tan amarrat tant aquí al poble o a les urbanitzacions com també a les zones rústiques, perquè moltes vegades anem al tros i amollem els gossos i no s'ha de fer, perquè no deixa de ser una zona oberta, un recinte obert en aquest sentit.
Mira, jo sóc l'instructor dels expedients sancionadors per infraccions a les ordenances municipals i també per infraccions a la llei de protecció d'animals en aquelles faltes lleus i greus. El nombre més important d'expedients és precisament per portar els gossos sols i deixar-los sols per zona rústica. Aquest és, diguem-ne, el percentatge més elevat d'infraccions que es cometen i, per tant, jo aprofitaria, i si em deixes, aprofito en aquests moments l'oportunitat que tinc per fer una crida en això. I en una altra qüestió que em sembla que no en som conscients. Quan perdem el gos, dona la sensació de que el podem perdre, de que el gos s'escapa i que això és normal. Doncs no, no és normal. És un altre dels percentatges importants pels quals són sancionats els propietaris dels gossos, perquè se'ls escapen. I per tant, tant si és en un xalet, com si és en una masia, com si és en un pis, com si és en qualsevol dels llocs on nosaltres tenim aquest animal, hem de posar totes i cada una de les precaucions necessàries perquè els animals no s'escapoleixin. El fet de que succeeixi comporta automàticament l'apertura d'un expedient sancionador, la imposició d'una multa i el tanto, perquè a més se li poden imputar totes aquelles despeses que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, hagi pogut fer per caçar-lo, és a dir, per anar-lo a recollir i per mantenir-lo fins que el seu propietari el torni a recollir. I per últim, i no menys important, sinó que jo diria molt més important, és que aquest animal pot produir, com ja ha passat i com malauradament continuarà passant, un accident, podrà comportar que mossegui algú, podrà comportar, perquè a vegades els animals no és perquè siguin dolents, sinó perquè s'espanten, doncs actuen i es defensen o creuen que estan en perill, i per tant tots aquells danys, tant lesions com danys de tipus material que es puguin produir, seran imputables i per tant responsabilitat dels seus propietaris. I això és molt important i això s'ha de dir i això s'ha de saber.
Parlaves també de sancions, en aquest cas unes altres sancions vindrien les relacionades pels excrements, per no recollir els excrements que queden doncs als carrers del nostre municipi. Com està el tema? Des de la Regidoria de Medi Ambient s'està fent campanyes de sensibilització a la població perquè recolleixi els excrements, però també a vegades doncs, hi ha persones que no ho fan. La policia local ja està al darrere i hi ha sancions actualment?
Mireu, jo voldria dir diverses coses. Primera, que els que són bruts no són els animals, i això em penso que tots ho sabem. Els que són bruts són incívics, aquells propietaris que pensen que els excrements no s'han de recollir. Per tant, aquest és el primer missatge. Els animals no ho són, són els seus, o som els propietaris que en un moment determinat no complim amb les nostres obligacions. D'altra, que la cala no és ni més ni menys un lloc en el que aquestes infraccions a les ordenances es produeixin d'una manera, diguem-ne, més visible. Vull dir, jo, que m'hi fixo, perquè és la meva feina, doncs puc dir-vos que aquestes actuacions incíviques de propietaris d'animals doncs es produeixen a tot arreu. La tercera, que hem estat fent campanyes durant els últims anys i s'ho han pres d'una manera molt i molt seriosa. La quarta és que no hem enxampat a ningú nosaltres encara, és veritat, la policia no ha pogut enxampar infragant-hi a cap propietari en un moment determinat que no ha recollit això. És molt difícil de fer-ho, perquè com tu podràs imaginar, si veus un policia a l'entorn, doncs agafaràs la bossa i recolliràs l'excrement. I finalment, que aquesta és una feina de tots. Vull dir, mireu, i et ficaré el meu cas particular. Jo sí conec el del meu carrer que porta el gos i no recull els excrements, i jo sí l'he denunciat a la policia local. Per tant, jo com a ciutadà, quan sóc ciutadà, ho faig, doncs jo convido a tots i cada un dels convidatants, els que viuen a la cala, que saben que el seu veí no compleix amb la norma, que el denunciï, perquè els carrers de tots. El carrer és de tots. La neteja és una feina de tots i no només de la policia.
I per posar una miqueta un punt dolcet a la secció, perquè si no sembla que tot ho posem amb valor negatiu, posem-li un valor positiu. Hi ha zones que estan habilitades al nostre municipi perquè els gossos també puguen estar, entre cometes, una mica a l'aire lliure i disfrutar, com són, per exemple, la platja de Bon-Caponet, platja accessible per a gossos, per a animals, a la Milla de Mar. Per tant, també tenim algun espai on podem alliberar-lo i que corri per la platja i que es pugui mullar una mica, també.
Sí, la platja del Bon-Caponet és una platja que durant tot l'any es pot portar els gossos a córrer, a disfrutar, a que puguin esbargir-se, com tu bé has dit. I, home, jo ja ho sé que el que diré ara també és restrictiu, però és que és la meva funció, malauradament, no és aquesta el meu paper. El que vull que sàpigui la gent és que la resta de platges no fem la distinció entre l'estiu i l'hivern. Hi ha propietaris que pensen, bueno, ara a l'hivern, com no va la gent a la platja, doncs ara sí puc portar els gossos. No. Bon-Caponet sí, la resta no, tot l'any. Aquest és el missatge, i aquests propietaris també seran sancionats amb l'aplicació de l'ordenança municipal, si s'escau.
Doncs amb aquest missatge ens hi quedem. Gràcies, Francesc Uraneta, sotsinspector de la policia local de la Mella de Mar, per aquesta secció avui parlant dels gossos a la seguretat ciutadana. Gràcies, Francesc.
Fins a la propera.
Publicitat i a la tornada ens hi posem amb el temps de l'entrevista. Avui amb la presidenta de l'associació Dones Endavant, Cinta García.
Pròxima obertura al passeig marítim número 4 de l'Ametlla de Mar del restaurant Bella Cala. En un ambient agradable i davant del mar, vine i tasta la nostra cuina mediterrània. T'oferim un ampli assortiment de menús, amb parrillades de marís, paelles i un xuletón a la pedra que no et pots perdre. Tenim menú diari amb 10 primers, 10 segons i 10 postres a escollir. A l'Ametlla de Mar, restaurant Bella Cala. Per reserves truca al 620-265-300. 620-265-300. Pròxima obertura del restaurant Bella Cala.
El Rebost de la Paula t'informa del canvi d'ubicació. A partir del dia 3 de març ens podreu trobar a la nova botiga del carrer Cervantes, número 3 de l'Ametlla de Mar, al costat d'Aqualia. Després de 6 anys i mig, canviem per a tu. El Rebost de la Paula, centre de salut i bellesa, exclusivament pensant en tu. Recorda, inaugurem dijous 3 de març a partir de les 10 del matí i estarem tot el dia amb un petit obsequi per a tots els que passeu a visitar la nova botiga, al carrer Cervantes, al número 3. Al Rebost de la Paula, pensem en el teu benestar.
Centre Social Tres Cales, el teu punt de trobada a l'Ametlla de Mar. Ampla oferta d'activitats socials i formatives. Els dilluns, trobada social de dones. Els dimarts, classes de ball per només 2 euros. Els dimecres a les 11 i quart, classes de meditació. I els dijous a les 7 de la tarda, trobada de guitarres. Els divendres a les 5 de la tarda, tallers gratuïts per a nens. I una vegada al mes, tallers per a nens a càrrec de Plankton per només 3 euros. A més, classes d'anglès, castellà i trobada de dones per a activitats de bolillo. Servei gratuït de biblioteca i internet. Per a reservar espai per a reunions o per a qualsevol activitat, podeu trucar al 877 91 60 96. 877 91 60 96. Centre Social Tres Cales. Estem al Parc Públic de Tres Cales, a l'Ametlla de Mar.
Nou bar Merino 2, bar de tapes casolanes, pernil de bellota, gran varietat d'ibèrics i formatges de reserva. També esmorzars per encàrrec de forquilla i gabinet. Menjars típics del poble, paelles, fideus, suquet calero. I a més, una gran varietat de tapes, callos, capipota, muscles... I si vols xalar en un bon peixet de la cala recient fet, en un racó tranquil, t'esperem al típic bar Merino. No t'ho pensis més i vine a gaudir d'una gran varietat de menjars i tapes casolanes. Ah, i recorda que amb la teva consumició et posem la tapeta de la casa per a gaudir del moment. A Merino 2 també t'organitzem aniversaris, menjars d'empresa, reunions, tot al voltant d'un bon àpat. T'esperem al Merino 2. Estem al carrer Santiago Rusiñol, número 7 de l'Ametlla de Mar, prop de la plaça Catalunya. Nou bar Merino 2.
Per dissabte, dia 5 de març, s'ha organitzat, com és tradició des de l'Associació Dones Endavant de l'Ametlla de Mar, el berenar, motiu de la dona, i també per enguany s'ha organitzat un concurs de pastissos. Per saber-ne més coses, hem convidat avui a la presidenta de l'Associació Dones Endavant de l'Ametlla de Mar, la Cinta García. Què tal, com estem?
Molt bé, finit. Bon dia.
Benvinguda a la ràdio. Festa de la dona i, a més, sumem aquest concurs de pastissos.
Bueno, sí. El dissabte, a les 5 i mitja, farem la festa, celebrarem la festa de la dona. Bueno, ens concentrarem unes 150, màxim 170 dones i celebrem la festa, pues, que esperem tot l'any per a celebrar-ho.
Quants anys fa que es fa aquesta festa de la dona?
Bueno, jo des de que estic com a presidenta farà uns 13 anys i jo ho he conegut sempre. Fa l'associació de fa uns 30 anys, 29-30 anys que està fundada, sempre s'ha celebrat.
Festa de la dona treballadora, el dissabte a la tarda, a les 5 i mitja, a la sala, va adreçada a totes les sòcies.
Molt bé, sí.
Per vindre han d'anar a buscar el tíquet, no? Fem
bueno,
la vida.
Sí, bueno, per fer lo berenar, ara feia anys que no calia vindre a buscar el tiquet. Però aquest any hem dit que es passés pel local a buscar el tiquet, perquè, pues, com ja sabe molta gent, fem el concurs de pastissos i, claro, s'han de presentar i s'ha de donar un tiquet la gent que vulgui concursar. Se compon d'agafar un lo tiquet, s'ha de ficar a posadet a la base, diguéssim, del pastís que es presenti, i, clar, el número este és un número. El que passa que la persona que el ve a buscar ha de ficar el número que té i el nom. En exemple, pues, fulana de tal, l'apellido, els membres estan tots apuntats. Este dia s'elegirà el número a llibreta tancada, diguéssim, que tindré jo els noms i els apellidos, llavors sortirà la que realment és la guanyadora.
I qui serà el jurat?
El jurat són 5 membres del local, del poble, 2 membres de la regidoria de festes, bueno, de l'Ajuntament, un membre del local, de l'associació, i després farem 2 membres vinculats al món de la pasteleria, reposteria, per tindre més o menys, seran en total 5.
Heu preparat algunes bases per participar en aquest concurs?
Bases no n'hem preparat cap perquè, veiem, tota dona té molta idea sobre la cuina. I jo crec que cada dona té en especial algo que realment li queda bé. Pues, n'hi ha que portaran un pastís de xocolata, n'hi ha que els ho queda bé fer un pastisset, després, com que no hi ha edats, igual ho pot fer pues, una sòcia de 15, de 10, una dona gran de 80, de 60, de 50, vull dir, cadascú que faiga el que realment a ella li agrada i li queda bé a la reposteria.
A hores d'ara, com va? S'han apuntat moltes?
Pues, a hores d'ara tenim unes 12 persones que volen participar.
Molt bé. Quant de temps hi ha per apuntar-se?
Pues esta setmana, dimecres, demà dimecres, dijous se tancarà. Perquè el divendres ja ho hem de deixar tot preparat pel dissabte al dematí i ja portau tot a la sala cultural.
Els pastissos quan s'han d'entregar? A l'hora de la festa o abans?
Els pastissos hi haurà 2 membres de la Junta que agafaran les bandejes quan elles entraran i els portarem a la taula del jurat. Se deixaran allí, bueno, el jurat ja començarà a tastar, a mirar bé amb el que realment pues, és més vistós o més original. Se deixaran tots a la taula i serà de l'1 al 10. I el que tingui més puntuació serà el que realment quedarà guanyador. Se donaran 2 premis perquè, bueno, com que hi han apuntats unes 12-13 persones, hem decidit que donaríem 2 premis i després a totes les dones que col·laborin se'ls farà un record d'aquest dia.
Clar, perquè una cosa és que estigui bo, però també cada vegada més mengem per la vista, no? Les preparacions que veiem amb estos fondants, no? Són magnífiques.
La puntuació serà a l'originalitat, després també al gust, presentació, elaboració, una mica de tot.
Tot un conjunt. Parlem, doncs, de la festa. La festa és berenar, però no només és berenar. Hi ha ball, hi ha sortejos, hi ha...
Sí, la festa, pues, bueno, és una mica de tertúlia entre elles. Berenen, parlen tota la tarda. Després, a mitjan berenar, fem un sorteig, una rifa, venem els números i després, acte seguit, se donen els... Bueno, els premis doncs, que s'hagin de donar, se fa la rifa, a la tarda se posen a ballar perquè els ho agrada molt el ball, la música és una cosa que anima molt.
I amenitzarà la tarda?
Franc Sales.
D'acord. També des de l'associació, no sé si vols afegir alguna cosa més de la festa.
No.
Vau estar estos dies de viatge, cada any feu una sortida a la calçotada.
Sí, aquest any va ser el primer any que vam fer la calçotada, no l'havíem fet mai nosaltres, l'associació. Vam decidir a veure què tal i, bueno, sí, va tindre bastant d'èxit, se van apuntar bastantes i vam fer la visita a Santa Margarida dels Monjos, vam visitar el castell, vam visitar el Museu del Vi, vam fer una visita cultural tot el sant de matí, bueno, per la tarda ja vam fer la calçotada, una mica de ball i, bueno, pa que a casa.
Era paï. Des de l'associació aneu organitzant diferents coses i també us vam veure, concretament a tu, et vam veure preparant un plat de fideus rossejats al programa Gent del Barri. Com va anar la cosa?
Bueno, pues cada any ens demanen que és aquí baix a totes les de la comarca, participar en sortir pel Canal 21, en fer un plat típic de cada poble. En aquest cas, jo ja és el tercer any, vaig decidir fer els fideus arrossejats. I bueno, va molt bé, perquè pues, és una cosa que presentes al Canal 21, els ho va agradar molt, perquè va, bé, tenim un peix excel·lent, boníssim, i un dels plats típics nostres és l'arrossejat i els fideus. Jo vaig fer els fideus i bueno, ja vam quedar que per l'any que ve, el 2017, presentaria l'arrossejat.
Molt bé. De cara al maig se solen fer diferents exposicions, diferents trobades, tant pel que fa a pintura, patchwork, bolillo... L'any passat se va unificar tot al Parc del Bon Repòs. Aquest any com tenim el tema?
Al Parc del Bon Repòs farem el mateix. Se farà a finals, el diumenge final de maig. Bueno, ens agradaria coincidir amb les catifes, perquè va portar molta gent l'any passat. Farem tots els cursets, una mica de tots els cursets, com vam fer l'any passat. Exposició, pintura, patchwork, manualitats. Les mestres també estiran fent una mica les activitats que elles presenten. I bueno, això pues, sembla que no aporta molta gent que veu el que fem, els treballs que fem durant l'any, i clar, es fan sòcies i llavors s'animen a participar i treballar i vindre.
Això anava a dir-te, sempre s'engresca
sí,
algú,
sí,
no?
Sí, sí, l'any passat gent que va vindre, hem tingut gent nova aquest any, que el 2016 han començat perquè clar, us ho va agradar molt, i la veritat que fem coses meravelloses.
Més endavant parlarem d'aquesta trobada, que tindrà lloc, com deies, sí. I pot ser coincidint amb la Diada de Corpus.
Sí.
Per fer sòcies, com deies, algú que ve, com ho pot fer?
Bueno, per fer sòcia, sempre he comentat que fer-se sòcia no té edat. Jo he fet recent nascuts, nascudes, perquè són dones, que els pares han vingut i les han fet sòcies perquè els ho feia il·lusió pues, ser la més jove i no té edat. Pot ser una persona gran com pot ser una persona, ja et dic, recent nascuda. Se pot fer sòcia tothom qui vulgui i que sigui dona, claro.
Quins deures té? I quins drets?
Bueno, drets. Realment drets té a tot. Ell es pot ficar, diguéssim, el berenar té dret tot a sòcia, els viatges també. I llavors, per fer els cursets, hi ha una llista, a vegades diuen, oh, sempre hi ha les mateixes persones, però no, no és veritat, perquè jo mateix ja he estat molts anys, ara també he sortit, he donat pas a altres persones, i com hi ha molta gent, pues tenen dret que quan se doni de baixa una, entra la nova que esperen, i sempre se va renovant així.
Cinta, presidenta, des de quan? Eleccions, assemblea, pues, teniu...
Bueno,
com
si ara, a veure, una vegada feta la festa de la dona, fa bastants d'anys que no es fa cap assemblea general, se'n feien, però bueno, venia poca gent. Això vol dir que la gent te dona molta confiança, però bueno, ara ha arribat un temps que jo ja he decidit fer una assemblea general sobre l'estat de comptes, tot una, parlar una miqueta de tot. Això llavors jo ja faria fer una crida i... Jo crec que abans de tancar aquest any, al juny, farem una assemblea general.
Tancar temporada, perquè no una mica com l'escola, no?
Pues sí,
de setembre a
pràcticament a com l'escola. Quan l'escola tanca, tanquem naltros. No es podem portar d'una setmana pujant, una setmana baixant, però sí, després ja al setembre, octubre.
A l'estiu no organitzeu activitats ni res?
No, a l'estiu descansem.
Platja i sol. Cinta, recordem, tota sòcia interessada, dissabte, Festa de la Dona, a la sala, fins dimecres, podem passar a buscar el tíquet a la Casa del Mar, de 3 pues a 6 de la tarda, tal com anunciem per megafonia i també per la ràdio. Esperem que sigui un èxit aquest concurs de pastissos,
esperem.
Que s'apunti molt, que vagi tot molt bé. Moltes gràcies.
Bon dia.
Una del migdia, dimarts, 1 de març, naturalment. Secció de Natura, secció que compartim amb en Javi Soler i amb la Eli Bonfill. Molt bon dia a tots dos.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Avui parlem de les aus. Aus que, per cert, ara que s'aproxima, comencem aquest mes de març i s'aproxima doncs la primavera, també algunes d'elles començaran a fer migracions.
Sí, sí, sí.
Avui volem parlar d'això de les aus, però entenem una cosa. Aus són ocells?
Les aus són moixons, com diria. Sí, bueno, claro, això, la paraula aus, pues, engloba tot el que aquells animals, no?, amb pluma, no?, i això. Antics, podríem dir antics, actuals dinosaures, no?
Sí.
Perquè al final l'origen de les aus no deixa de ser, pues, això, els dinosaures. Que, per cert, alguns dels dinosaures que han vist en pel·lícules i demés, ara s'està veient que al seu moment també tenien plumes. El famós Velociraptor, si no surt el nom, s'està veient que al seu, pues, bueno, a l'època tenia plumes.
Mm-hmm. Sí, és que segurament la imatge que tenim al cap dels dinosaures
sí,
no s'aproxima en res a la realitat.
És tota cinematogràfica, no? La imatge.
Sí, una miqueta, pues, això, fer la recreació que a partir dels ossos els científics se poden imaginar com devien ser, no?
Anem a parlar, com dèiem, d'aquestes aus i ho dèiem perquè en tenim moltes aquí a la Cala. Som un territori pròxim, doncs, a uns ecosistemes com el Parc Natural, on hi ha força migració d'aus, i una mica entenc que ara que arriba aquest temps de migracions veurem que desapareixen algunes, que potser n'arriben unes altres. Uh-huh. Quines són les espècies més habituals en aquests temps aquí davant de la nostra costa?
Clar, per exemple, és molt fàcil veure cormarins, que és aquest ocell negre, així més grandot, que el veurem amb les ales esteses sobre de les roques o sobre d'algun arbre o així, que dius, ai, que graciós, no? Com a les pel·lícules. Perquè és molt curiós que, a més, el cormarí, primer, que és un animal que té una capacitat de menjar moltíssima quantitat de peix, de fet té molt mala fama entre els pescadors, perquè diuen que se li mengen tot el peix i no sé quines històries, que s'ha vist que no és veritat, que no menja tant.
És golafre, això, és un golafre.
És golafre, però s'ha vist que no menja tant.
A tall de comentari, i així, ara que no m'ho sent ningú, jo he sentit comentaris que el cormarí al dia es pot arribar a mitjà entre 3 i 7 quilos de peix al dia.
Clar, que és impossible.
Això és una cosa que, aviam, l'animal deixaria de tindre les seves funcions vitals.
Estaria gordo, el pobre, no podria ni moure's.
Funcions vitals perquè tindria una quantitat de menjar dins que seria... A més, hem de pensar que els ocells són de sang freda, uh-huh, i que no realitzen la digestió a la mateixa velocitat que qualsevol animal de sang calenta, mamífer i demés. Ells s'exposen al sol precisament per tindre aquesta temperatura i, bueno, a part pel tema plomatge i demés, perquè...
El pobre no té aquesta mena de cera, sí, no? La protectora de les ales.
És molt curiós perquè, tot i que és una au aquàtica, uh-huh, pues no disposa d'aquesta protecció que normalment tenen les anàtides i altres ocells d'ambients humits, d'ambients
aquàtics.
Per tant,
s'han de posar panxa al sol i...
Sí, per secar les ales, perquè no tenen la impermeabilitat a les seves ales per poder... nedar, no? Llavors sí, han de fer això.
I a la vegada...
Per això els veurem fer com apnees molt ràpides, no? Els veiem que es llancen en picat a l'aigua, pesquen i estan potser un minut sota l'aigua i pip, de cop i volta surten i el primer que fan és posar-se a secar les ales. Sí. És molt curiós.
I acaba de fer la digestió sobre el que han menjat. És una de les espècies que veiem a la costa. Quines més podem trobar?
Bueno, de fet, el que comentaves abans, que està molt ben dit, el fet de que la nostra costa, bueno, el nostre terme municipal és molt ric amb la presència d'espècies d'aus, no només este que hem comentat ara, que al final és un au que és per temporada, és un hivernant. Ara començarà a marxar, uh-huh, i de fet a les nits ja es poden observar alguns vols de bitxos que tiren cap al nord, a les seues zones de reproducció, però bueno, tenim espècies tan significatives com la gavina corsa, que és una espècie que per la seva quantitat de població, pues, és una espècie que està en regressió, es considera en regressió, per tant és una espècie protegida, que entre els ornitòlegs així catalans i tal se coneix com la gavina del Barça, perquè té el bec de color roig i les potes de color blau. És científicament és l'Arus auduini. Després la gavina cap negre, que nosaltres la veiem amb el cap blanc, que és el plomatge d'hivernant. Ara comença a tindre el cap negre, que és el moment de marxar a nidificar també. I després pues, gavina riallera, que és la gavina comú, que té dos puntets negres a l'hivern, o sigui, el que és la zona del cap, dos puntets negres, i durant l'època de reproducció també té el cap negre. Se pot diferenciar molt bé, perquè si coneixes una i l'altra, la gavina cap negre i la gavina riallera amb plomatge reproductor, pues, se diferencien bastant bé per una línia en concret. I bueno, moltes espècies, com la baldriga balear, el mascarell, la baldriga mediterrània. És molt curiós el tema de les baldrigues. El tema de les baldrigues, sobre la baldriga mediterrània, marxa a primeres hores del matí des de les illes Balears, ve a alimentar-se aquí davant, que estic dient,
Sí, és molt curiós.
Ve a alimentar-se aquí davant i durant la nit torna als nius, alimenta els polls i torna a vindre cap aquí davant.
A més, veus que és un ocellet, és petit, no? I a més la veus com volant així molt arran d'aigua, que sí, és molt xulo. Sí. La gent, jo crec que la identifiquem per això, perquè no hi ha gaires aus marines que facin aquest comportament, perquè és difícil a vegades veure un ocell, distingir un ocell tan petit volant tan ràpid, quan el veus així volant arran, dius, baldriga.
Tots són que s'alimenten de peixos, la majoria.
Sí, és amb això hem de tenir en compte una cosa, que moltes d'aquestes espècies marines depenen dels descartes de les barques. A vegades acusem els pescadors, no, a veure, acelerem-nos una miqueta. Els pescadors tenen, com totes les activitats humanes, uns pros i uns contres, no? En aquest cas, espècies com la gavina cap negre. Ojo, la gavina cap negre és molt curiós perquè s'extén des de Cambrils fins a la Ràpita. O sigui, aquí és on trobem la major concentració de població hivernant d'aquesta espècie.
El que seria el Golf de Sant Jordi, pràcticament.
Exacte. Pràcticament. Després, la gavina corsa també té el 80% de la població mundial, això és una dada que és molt significativa, el 80% de la població mundial està al delta de l'Ebre i s'alimenta de Cambrils, l'Ametlla, l'Ampolla
i la Ràpita.
I s'alimenta bàsicament dels descartes. Veus aquells estols de moixons detrás, doncs aquells estols de moixons, a part de gavians, gaviar argentat, gaviar potes grogues, s'alimenten dels descartes de les barques.
Per tant, doncs, van darrere, i ho veiem, a vegades en fotografies d'aquestes que veiem un seguit d'ocells detrás d'algunes barques d'arrossegaments, la imatge és més de dia, veient doncs, tot el peix sobrant, diguem-ne, aquell que no és comercial, doncs sí que van detrás aquestes aus. És important això, com comentàvem, per aquesta proximitat a un parc natural. S'han fet molts de treballs sobre fer seguiment aquestes aus, no? Aquestes aus migratòries, projectes ornitològics aquí al territori. Entenc que això és una bona forma de veure com està l'ecosistema en aquest sentit.
Sí, una miqueta també els usos que en fan les aus dels espais, una mica per ser conscients de que els canvis que produïm nosaltres als espais naturals poden afectar també directament a les espècies que els rodegen, no? Hi ha un grup del GPEC, per exemple, que es dedica a seguir les aus marines a tot el tram de costa, des de la costa de Tarragona o de la zona fins i tot de Torredembarra fins al delta de l'Ebre, que van fent censos constantment només d'aquestes aus per veure què és el que està passant aquí i com utilitzen en aquest cas, per exemple, l'Ametlla de Mar com un dels seus punts de parada en les seves migracions, en els seus desplaçaments en busca d'aliment, perquè les llacunes que tenim aquí doncs són zones humides que serveixen de lloc de parada i descans, no? Com per sort doncs tenim un ambient costaner relativament salvatge, no? Bastant salvatge i tranquil, això facilita que les aus marines es trobin molt còmodes de fer parades. O també és curiós a vegades veure passar flamencs, no? Que volen cap al nord i els vols passar per aquí sobre, és que guai, flamencs a l'Ametlla.
El més curiós de tot va ser, ara fa crec que dos hiverns, que va ser un hivern de molt de fred, i estava al menjador de casa i bueno, vaig sentir cantar, no? Moltes vegades allò, si pares atenció en època de migració, pues, el Bernat Pescador, com xilla, aquell muac, muac, que és escena que fa tan exagerat. Sí. Però bueno, aquell cant no m'era familiar, bueno, i era de nit cerrada, no hi havia molta llum, però bueno, és allò que surtes al balcó, mires, grulles, que estaven estaven entrant ja a la península, i aquell ensum de mal es van veure al delta de l'Ebre. Va haver un registre d'un vol de grulles al delta de l'Ebre. L'habitual és pues, Gallo Canta, Extremadura,
sí,
esos puestos de més fred, amb zones semihumides, no? Però bueno, ja sigui pel temporal, ja sigui pel fred i de més, doncs van fer un pas per aquí al poble.
Hem parlat d'aus migratòries, però hi ha aus estacionàries, aus que es queden aquí, aus que ja tenen quasi bé un niu de població a casa nostra?
Sí, ja, de fet hi ha diferents espècies. Moltes vegades pensem que els moixonets menuts són aquells que són els que es queden, i no és així. Ara, per exemple, és el moment de que pit roig, cua roja, tors i demés marxen ja cap al nord, en busca les zones de seues pròpies de nidificació. Són ocells que busquen un hivern més o menys temperat, com és el nostre, però a l'hora de reproduir-se se'n van a les zones de...
A la frescureta del nord.
Molt bé. Això no vol dir que te'n vagis... Sí, és veritat. Això no vol dir que te'n vagis als ports de Tortosa, que és un lloc de més altura, i trobis aquestes espècies nidificant, no? Però que és a les nostres cotes, doncs en aquest sentit ja van desapareixent. Sempre que hi ha espècies que són migratòries, hi ha una població que es queda. Per exemple, el cor marí. Jo he trobat una família, per dir-ho d'alguna manera, de cors marins nidificant en ple mes de juny a la nostra costa. I ho tinc documentat i està fotografiat. És una cosa molt curiosa, no? Però sí. Després, ara ve l'entrada, per exemple, de puputs, de cucullades, que aquest matí potser així de lluny te diria que ja n'he vist. I són espècies que també durant l'hivern algun exemplar n'hi trobes, que diem que espècies migratòries, però que a vegades se queden d'una forma estable, i més estant que la temperatura ha estat així una migueta que no s'està no
sí, jo crec que la mateixa natura no sap ni si estem sí. A l'hivern, si estem a la primavera, si estem a l'estiu, no? Aquests canvis segurament els ornitòlegs hauran tornat una mica bojos amb els censos d'ous, perquè hauran fet coses rares, hauran vingut espècies abans d'hora, hauran marxat abans d'hora.
Sí.
Anem i acaba la recta final de la secció. Hem parlat del que aprofiten les aus, parlem d'aquests rebutjos dels mariners aquest rastre que vem detrás d'ocells, però quina és l'aportació que fan aquestes aus al territori? Què és el que aporten a l'ecosistema propi del nostre entorn?
Bueno, així només a bote pronte, el primer que mos ha de vindre al cap és la biodiversitat. O sigui, diversitat d'espècies dins d'un ecosistema, i això és el que li dona riquesa a l'ambient. A l'ambient entès com a organisme dinàmic i canviant, i que les espècies formen part d'una cadena alimentària, que el fet d'estar o no estar pues comporta que hi hagi uns equilibris o uns desequilibris, no? Això a bones, o sigui, ja temps d'entrar. I després, pues, bueno, si anéssim a buscar favors que entre cometes mos han fet los ocells, pues jo recordo ara molt recent el tema dels molins de vent. Que el tema dels molins de vent, que havien d'anar aquí davant a 500 metres de la línia de costa i demés, a molts dels informes que es van fer en contra hi havia que ojo, que aquí hi ha la presència d'aquesta espècie, ojo, que això pot afectar les aus migratòries, i s'ha fet servir com a arma, no? Una miqueta per defensar el nostre territori envers estos, entre cometes, atacs, no? Per dir-ho,
I a més també són disseminadors de llavors, no? Hem de pensar que aquests animals, els marins, no? Però les aus terrestres, no? O litorals, s'alimenten també de plantes, no? Agafen, s'alimenten de llavors, fruits, i llavors doncs escampen cada cop que elles caguen. O en aquest cas alguns tipus d'aus que fan agròpiles, que són regurgitar, no? El que han menjat, doncs de tot allò hi ha tota una sèrie de llavors del que s'han alimentat elles que s'escampen i serveixen per continuar disseminant algunes espècies.
Control de plagues, control de malalties, per exemple en el cas dels grans rapinyaires, amb una àguila cuabarrada, per exemple, que és el cas del nostre terme, que hi ha un parell de parelles. Pues el cas de la mixomatosi, cas de la vírica, però també conills i demés, sarna, el cas de les guineus i altres mamífers, pues actuen com a reguladors de propagació d'aquestes malalties, no? Pues, pues amb un bitxo d'estos li és més fàcil caçar un conill que té la vírica o qualsevol malaltia d'estes que no pas caçar un conill sa. I en aquest sentit pues, actua com a regulador a l'hora de que aquesta malaltia tingui la seva continuïtat. Que sí que és veritat que l'home voldria que això fos més eficaç i més ràpid, i per això pues, ficar altres mitjans, no? Però bueno, a la seva manera, els grans rapinyaires o els grans depredadors pues, actuen en aquest sentit.
Doncs amb aquest tema avui hem volgut parlar de les aus naturalment. Per cert, Eli, deixem fer-te un apunt. També, Javi, que la setmana passada vam recuperar una tortuga babaua. Uns pescadors d'aquí del nostre municipi vam poder-la recuperar. Com està la tortugueta? Ja està en condicions? Perquè doncs... vam informar que encara estava al cram.
Sí, de moment encara segueix allà al cram. Normalment quan s'agafa una tortuga que han pescat sense voler, doncs hi ha com un protocol que diu que la tortuga, com estarà així una mica estressada, segurament no menjarà els primers dies i potser té alguna cosa que no podem detectar a primera vista, i llavors el que fan és que se la emporten uns dies com en quarantena o en observació, fins que ja s'asseguren en principi que l'animal està bé. I així que de moment segueix allà. Segurament en breu serà alliberada de nou al medi.
Bueno, doncs, important doncs, que continuessin aquesta espècie i torni aviat al medi natural.
Sí, sobretot gràcies a la col·laboració dels pescadors que s'impliquen quan troben tortugues i que donen avís de que les han trobat i les mantenen. Perquè tot això va voler dir que durant tot un matí sencer els pescadors van tenir una tortuga a l'embarcació corrent per allà que els podria haver mossegat.
Sí, no, és la molèstia. A bordo hi ha feina, hi ha treball i atenció, i bueno, si perds uns moments d'esta feina, d'esta atenció, i tens la delicadesa d'atendre aquest animal, que de forma accidental has capturat, això és important el mateix, de forma accidental s'ha capturat a l'art de pesca, doncs, escolta'm, això s'ha d'agrair, però com el que més.
Molt.
Com el que més.
És molt, molt important, no?, trobar doncs, pescadors amb aquesta sensibilitat per la natura, no?
Agraïts també a nosaltres que ens hagueu acompanyat, Eli i Xavi, una setmana més al nostre Naturalment.
A vosaltres.
Gràcies i fins la pròxima setmana. Final del nostre Sempre amb tu d'avui dimarts i anem ja a repassar els diferents apunts locals. Avui, Fini, i ho saps, te vam fer una promesa, tu i jo.
Sí.
I la promesa és explicar com els nostres oients, i tu també...
No me la vas fer tu, la promesa.
No, me la vas demanar tu i et vaig dir, ho farem, eh? Que és descarregar-se aquesta aplicació Evando, que és l'aplicació que podeu rebre els comunicats als bandos del poble al vostre telèfon mòbil. Primer pas.
Espera que obri el telèfon.
Xuleta
i... Tinc la xuleta aquí,
I la xuleta.
Obri el telèfon.
Heu d'entrar, si teniu un telèfon Android, a l'aplicació que es diu Play Store, que és com una maleteta, una bosseta de compra, amb un triangle de colorets. Val? Si teniu un iPhone, el que heu d'anar és al App Store, que és, ara ho diré, que agafo l'iPhone, una icona que té el color blau i és un cercle amb una A.
I per entrar aquí, per on entrem?
A través del menú. En el cas dels iPhones ja surt a l'escriptori, a la pantalla inicial. En el cas dels Android heu de clicar al botó de menú i allà trobareu el Play Store. Va. Següent pas.
Següent pas, ja estic.
Al cercador heu d'escriure la paraula Evando. D'acord? Evando, tal com sona. Una E, Evando. I la primera aplicació que us surt, que veureu que és un con de color blau...
Un con blavet. Correcte. Un cucurutxo.
Vale. Doncs entreu aquí i aquí mateix ja tindreu la pestanya que posa Instala. D'acord?
Sí, sí.
A partir d'aquí el sol se baixarà, se descarregarà l'aplicació. Un cop ja us dirà una notificació, ja està instal·lat. Cliqueu aquí damunt, tant si és iPhone com si és un telèfon Android, i un cop accediu a l'aplicació... Per primera vegada us sortirà una pantalla en la qual us dirà cerca, selecciona i afegeix el teu canal per nom o codi postal i rebràs els bandos enviats. Aquí, en esta pantalleta, que és molt simple, heu de posar l'Ametlla de Mar o el 43.860, que és el codi postal de la població. Cliqueu a la lupeta. Me seguixes, Fini?
Sí, però parles molt de pressa, Dani.
Bueno,
després, poquet a poquet ho anirem explicant.
Ho anirem explicant.
Vale.
Ho dic perquè no tenim massa temps del programa.
Bueno,
per tant, jo
faig un... Poquet a poquet ho anirem explicant, però...
Vaig fent un resum.
De quan tu has dit, hasta que no s'ha descarregat l'aplicació, no hi ha arribat.
Bueno, clar, però no podem esperar que se mos descarregui l'aplicació.
Perfecte.
Posem l'Ametlla de Mar, o 43.860...
Que és el codi postal.
El codi postal, i guardem. I ja està. No cal fer res més. A partir d'aquí anirem rebent els diferents bandos municipals.
Hem de dir que s'han repartit o repartiran uns cartells, que també hi ha un codi QR.
Correcte. Si sou més manetes en aquest sistema, escanegeu el codi QR i automàticament ja se us descarrega l'aplicació. Aquí mateix teniu els passos en aquest cartell per fer-ho. Jo ho explico molt més ràpid del que s'hauria d'explicar, però sí que la mateixa gent pot directament ja agafar i seguir els passos amb aquest cartell que trobareu doncs en moltes, moltíssimes botigues.
Sí, mira, ara l'Aurora ho està fent.
L'Eli ho està fent perquè ja també volen rebre els bandos. Anem a repassar els bandos, Fini, perquè ho hem apuntat, ja es posa aquest impost sobre vehicles de tracció mecànica i plaques de gossos en cobrament que corresponen a aquest 2016.
Durant tot el mes de març, a l'oficina de recaptació, de 9 a 2, per totes aquelles persones que ho paguen en efectiu, qui ho té mitjançant la caixa, doncs ja saben que ja se'ls hi cobraran. Dir que també s'està preparant el parc infantil de Setmana Santa i que dilluns s'obren les inscripcions. Com ha comunicat d'última hora, aquests són dos, el comunicat de bandos del poble al teu mòbil, com acabes d'explicar, i recordar que demà ja és l'últim dia, tal com ens explica la Cinta, per apuntar-se al berenar i a aquest concurs de pastissos.
De pastissos, interessant. Recordeu també que tenim un taller de castells que realitzarà el pròxim dia 5 de març al Centre Social de les Tres Cales a partir de les 5 i mitja de la tarda que organitzen la colla castellera de Los Xics Calerós.
Taller de castells que va adreçat a tothom, a tota la família. Un taller que pots fer en família, sense límit d'edat i que és gratuït.
Que això és molt important. És molt important.
Una manera diferent també de passar el dissabte a la tarda en família.
I per acabar el programa, ofertes de treball, cambrera, neteja, dependenta, cuiner o cuinera, ajudant de cuina, mecànic de vehicles o perruquera. Unes ofertes que podeu apuntar-s'hi a través del telecentre o trucant al 977 45 72 69.
Jo te volia explicar dues coses del mes de març que encetem avui, que no sé si ens dona el temps,
sí.
Sempre anem a tota, tota, tota. Te volia dir que no sé si sabies que és el mes més variable de l'any, el mes de març, que està situat entre l'hivern i la primavera, i que abans lo representaven la figura d'un minyó que tenia tres cares. Una bufant, una de riallera i una altra de cara més ferenya, així d'emprenyat, diríem. Uh-huh. I volien simbolitzar les tres cares la variació que té el temps, vale? I de la inseguretat doncs, d'aquest mes que igual plou, que fa vent, que neva, li diem marcejar. I a les persones que tenen així un caràcter variable doncs, també se'ls ho diu que marcegen.
Ah, així no sé una si persona que... Ara que es posa de moda això de descobrir paraules... Això de marcejar és interessant.
Això ja ve el costumari català. Vull dir, aquesta paraula
és molt històrica.
Jo, és històrica, sí. I una altra cosa, una dita o una història que conten del dia d'avui, més que del dia de la nit. El que passa que el problema és quan està núvol. Dien abans que si contaves totes les estrelles aquesta nit canviaves de sexe. Diu que ningú... Diu, això segur que se n'ha descomptat alguna.
Alguna, segur, perquè comptar totes les estrelles que hi ha ja només comptant pel sistema solar, ja no parlo de l'univers, perquè és impossible, no? Però només del sistema solar ja pot ser força, força complicat. Fini, demà hi tornarem. Amb esta dita mos hi quedem. M'ha fet gràcia. I a l'estudi també ha fet força gràcia.
Serà fins demà.
Demà, cita de dimecres, ja segon de març d'aquest 2016, i en directe, des de la Cala Ràdio, el Sempre amb tu. Fins demà.